Bona tarda, avui és divendres 3 d'octubre i us parla la Sara Vella.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Sant Cugat ha estat escenari aquest dijous d'una concentració de suport a la Global Sumud Flotilla després de la intercepció i detenció dels seus membres per part de l'exèrcit israelià. Mig miler de persones ha omplert la plaça d'Octavia per rebutjar la pirateria militar de l'estat d'Israel i exigir mesures concretes contra el seu govern. Durant la concentració s'ha llegit un manifest en què s'ha denunciat el segrest il·legal de la flotilla que va sortir del port de Barcelona fa un mes amb la voluntat d'obrir un corredor humanitari a Gaza. El text del manifest ha remarcat que la missió humanitària i solidària ha estat criminalitzada i que els activistes detinguts no són terroristes, sinó que terrorista és l'estat d'Israel que està cometent un genocidi a cel obert, diu el manifest. També s'han recordat les més de 60.000 persones assassinades a Gaza, 20.000 de les quals infants i les dècades d'ocupació il·legal i vulneració de la legislació internacional. La inacció dels governs occidentals els converteix en còmplices del genocidi, han remarcat els responsables de llegir el manifest. Finalment s'ha fet una crida a intensificar el boicot a les empreses que col·laboren amb l'organització d'Israel, així com a exigir sancions i un embargament d'armes. Només l'organització i la mobilització posarà fi al genocidi de Palestina, conclòs el manifest.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
El comerç de Sant Cugat es troba en un moment de transformació. Segons l'últim observatori sociològic, un 40% dels veïns combina o aposta directament per les compres digitals i en línia, mentre que el 60% continua comprant sobretot de manera presencial. La tendència és clara. A mesura que baixa l'edat dels consumidors, creix el pes del digital, especialment entre els joves d'entre 17 i 34 anys i en zones com Collfabà i Les Planes. Pel que fa als hàbits de consum, els supermercats de Sant Cugat continuen sent el lloc de compra més habitual, amb un 83%, seguits del comerç local amb un 74% i el centre comercial amb un 50%. Tot i això, les plataformes digitals com Amazon ja arriben al 47% de les mencions i altres botigues en línia sumen un 37%, cosa que evidencia el creixement del canal digital i que s'espera que vagin augment en els pròxims anys. Això és una xifra molt alta, considera el tinent d'alcaldia de Relacions Internacionals, Jordi Puigneró, que ha afegit durant la presentació de l'informe que això canviarà la distribució de la ciutat i, per tant, ens hem de preparar. Segons ell, això vol dir que hem de tenir les ciutats més preparades per una distribució i una logística que donin resposta a aquest tipus d'hàbits de compra. La percepció general del comerç local de Sant Cugat obté una bona valoració, amb una mitjana de 7,3 punts sobre 10, especialment ben puntuat pels més joves i pels veïns de barris com Valldoreix i Collfabà.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
El barri del monestir Sant Francesc ja ho té tot a punt per celebrar la tradicional festa del barri que tindrà lloc de divendres a diumenge. La música, la dansa, l'esport, la cultura popular i la gastronomia són alguns dels plats forts de la celebració que comptarà amb el pregó de l'entitat Xarxa del Monestir Sant Francesc, que enguany celebra el seu desè aniversari. La festa compta amb la participació de més d'una vintena de comerços i una desena d'entitats del barri. Pots consultar el programa complet a l'agenda de Cugat Mèdia.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Ja estan obertes les inscripcions per participar en el Ball de Gitanes 2026, que tindrà lloc el dissabte 14 de febrer. Enguany cal fer la inscripció per colla, és a dir, que els quatre quadros que ballen plegats s'han d'apuntar junts. Aquells quadros que no tinguin colla es poden apuntar sols i serà l'organització qui els agrupi en una colla. L'últim dia per inscriure's és el 19 d'octubre i el sorteig i publicació de les colles tindrà lloc el 22 d'octubre. Els admesos començaran els assajos el dilluns 27 d'octubre.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
El Verifactu és el nou sistema de facturació introduït per l'Agència Tributària que neix amb la voluntat de fer obligatòria l'emissió electrònica de factures per a pimes i autònoms. amb l'objectiu de millorar la transparència fiscal i reduir el frau. A Sant Cugat, on hi ha un gran ecosistema d'autònoms i petites empreses, el director comercial de l'assessoria Tailnoms, Pep Gil, respon als principals dubtes sobre aquest nou sistema. Segons ha explicat a Cugat Media, tot plegat entra en vigor l'1 de gener del 26 per les empreses i societats i l'1 de juliol del 26 pels autònoms i persones físiques que desenvolupin activitats econòmiques. Temporada històrica, la que afronta aquest curs l'Oxigen Patí Hockey Club Sant Cugat Femení amb la seva primera participació en competició europea a la Europe Cup. Abans, però, les vermell i negres debutaran a l'Hockey Lliga Iberdrola demà dissabte a la 1 amb una primera jornada en què reben al PAP 2 un equip de Champions al Manlleu. El conjunt usonenc estrena nou projecte amb l'entrenadora Maria Díez al capdavant i amb internacionals argentines com Valentina Fernández i Flor Felamini, una de les noves incorporacions com a peces clau. El tècnic del conjunt santcugatenc, Borja Ferrer, avisa en declaracions a Cugat Media de la dificultat del rival en aquest primer partit, tot i que es mostra ambiciós per buscar la primera victòria i fer-se fortes a casa.
Màxima ambició, el primer partit obviamente amb màxima serietat i el que lliga doncs l'afrontem amb això, no? Sabem que és on tenim els objectius principals de la temporada i que segons com quedem podrem valorar si la temporada ha estat bona o dolenta. Queda moltíssim, sobretot pensem d'aquí fins a desembre treure el màxim de punts possibles i després obviamente el clàssic partit a partit, no? A veure com sortim d'aquesta primera jornada on obviamente l'objectiu és sumar els 3 punts i fer-nos fortes a casa.
Les santcugatenques debutaran a la Europe Cup el dissabte 22 de novembre amb l'anada de la primera eliminatòria contra el Gulpilares portuguès. Abans, però, hauran de jugar les 8 primeres jornades de l'Hockey Lliga Iberdrola. I amb aquest apunt esportiu acabem per ara. Trobareu més notícies a www.cugat.cat. Moltes gràcies.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Media. FM. Ràdio Sant Cugat. Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueixi sempre increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Healthy Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Com transformar residus no reciclables en hidrogen per combustible?
Quines són les neurones que provoquen els marejos?
Es pot crear un biomaterial nou fet de closques de musclos i ostres?
Catalunya està plena de científics que investiguen i molta d'aquesta investigació la vehiculen les universitats catalanes. Al POU donem visibilitat a tota aquesta feina ingent, vital per al futur del país.
Menys de 15 minuts per posar-te al dia de la ciència que canviarà el món, de la mà de les persones que treballen perquè tots aquests avenços estiguin a la teva vida.
Al POU, cada setmana a Ràdio Sant Cugat, a la 91.5 de la FM i a 3w.cugat.cat.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A continuació,
Escoltem la reemissió de la tertúlia d'avui.
Quan passen gairebé 6 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en els resultats de l'Observatori Sociològic. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, la Lourdes Dalmau, professora d'Economia i Empresa, Ferran de Juan, membre de la Unió, la Mireia Carrillo, educadora sexual, escriptora i artista, i en Sergi Baixas, periodista. Molt bon dia, benvinguts.
Hola, bon dia, gràcies.
Avui una tertúlia ben floral, amb més gent que mai, eh? Quina il·lusió.
Sí, a més compensada per edats, eh?
Sí? Compensada per edats?
Molt equilibrada.
Equilibrada.
Molt equilibrada.
Molt joves tots aquí.
Ara ja se t'ha guanyat, perdó, Lourdes. Sí.
De vegades no penso, estic davant d'un micro, jo parlo tal qual.
Fes. Tu fes amb naturalitat.
Disculpeu.
Escolteu, l'habitatge és el principal mal de cap de la ciutadania de Sant Cugat. Això és segons l'informe de la 49a onada de l'Observatori Sociològic que es va presentar aquest dimarts amb dades, això sí, de l'estiu. Un 21% dels enquestats assenyalen la dificultat per accedir a un pis com el problema més greu del municipi per davant d'altres qüestions, com per exemple la neteja dels carrers, la mobilitat o també l'estat de l'asfalt. Bé, comencem per metodologia de fer l'enquesta. Aquesta onada de l'Observatori Sociològic s'ha elaborat a partir de 1.100 entrevistes que són telefòniques a veïns i veïnes del municipi majors de 17 anys. A partir d'aquesta metodologia i aquesta mostra, creieu que és una eina útil per conèixer realment l'opinió de la ciutadania sobre l'Estat i la seva opinió de la ciutat?
Per conèixer l'opinió potser sí, per conèixer la realitat només fa falta sortir al carrer i trepitjar al carrer, que ja ho deuen conèixer. Per exemple, a l'estat de les aceres, de brutícia, de tot això, jo crec que no fa falta preguntar-ho a la ciutadania, eh? La ciutadania i qualsevol n'és conscient de com està la situació.
Mireia.
Clar, jo aquesta trucada, per exemple, no l'he rebuda, llavors, perquè tu m'has dit. Si no, jo no sé, em qüestiono també fins a quin punt, no? És, realment s'arriba a la gent, no?
I, bueno, són clar, 1.100 persones, d'unes 98.000 i escaix que estan empadronades a la ciutat.
Clar,
perquè fem les matemàtiques.
És com molt poqueta cosa, no? No sé si jo estic d'acord amb la Lourdes, que això crec que s'hauria d'anar més al carrer i allà es podria treure molta més teca.
No, jo suposo que es fa d'una manera aleatòria, les trucades. Vull dir, si es fan enfocades o en segons quines edats, és complicat treure el polsim de del que és la ciutat, no? Jo també estic més a favor de l'enquesta al carrer, no?
Clar, hi ha la qüestió de qui té telèfon fix a dia d'avui a casa, no? Potser també que seria una... podria haver certa desviació en l'enquesta. Sergi, tu que més has cobert observatoris.
Jo he de dir que a mi m'ha tocat, eh? És a dir, a mi m'han arribat a trucar, fa uns anys em van arribar a trucar per l'Observatori Sociològic, que, és a dir, que existeix, passa.
No és un mite.
L'altre és que jo durant molts anys m'he dedicat a desgranar l'Observatori Sociològic, és molt divertit, bueno, jo m'ho passo bomba per veure... Principalment és del que serveix, no? Que és marcar tendències i vas veient com fluctuen les preocupacions i no li donaria més valor del que té, eh? És a dir, al final són 1.100 entrevistes. Tampoc es pot fer aquí treure grans conclusions, però sí que serveix, no, per això, per mantenir el pols de la ciutat. I en aquest sentit, pues, com es marcava, no, que era l'habitatge era el principal problema que s'ha marcat aquest any, i era hora.
Ja era hora. Perdoneu, jo no em referia a preguntar pel carrer, sinó a que ells mateixos, com a veïns del poble, si surten pel carrer, s'entrebancaran en les aceres, s'aixequen, veuran a l'estat de brutícia, no cal que ho preguntin a la gent, tenen ulls.
La qüestió és que l'Observatori va més enllà d'aquestes qüestions més físiques, diguéssim, i va també de la percepció, no?, de la satisfacció, no?, de veure Sant Cugat, de qui coneix i qui no coneix l'alcalde i l'equip de govern, quines són les preocupacions que tenen els ciutadans, que potser això, passejant a primer cop d'ull, no ho pots veure.
Alba, jo penso que no? El nostre consistori, més que que també preocupar-se per quina sensació tenen les persones, jo crec que s'haurien de fets i no paraules. Vull dir, mira com estan les coses i soluciona-les i arregla-les. Vull dir, jo crec que és la funció de del nostre ajuntament, sí, resoldre el problema de la gent, no de les sensacions que tenim. Per exemple, parlàvem fa un moment sobre l'habitatge. És una vergonya la gent ho tingui tan difícil, però bueno, deixo el tema
i mira, no, obrim encetem el meló de l'habitatge.
El Sergi ha tret el tema.
És un tema que no és tan fàcil, una cosa és posar-se d'acord i arreglar un carrer i una altra cosa és començar a construir vivenda social, comprar terreny o... Vull dir, no és un tema tan fàcil de...
Tenim una extensió, sí, molt, molt gran.
42 quilòmetres quadrats de ciutat.
S'han de posar a estudiar on es poden fer nous barris. Quan jo vaig arribar aquí no existia ni Collfabà ni tots aquests nous barris que han anat apareixent, busquin, i perquè el que no és el que trobo, diguem-li, molt trist, és que la gent jove de Sant Cugat està expulsada d'on ha viscut tota la seva vida. D'alguna manera això s'ha de resoldre. I, per exemple, quan parlen de si la ciutat es fa molt gran i hi ha molta gent, evidentment a mi m'agraden les coses petites, però crec que tenen el dret d'estar aquí, per tant se'ls ha de donar l'oportunitat, i si creixem i ens hem d'aguantar perquè som més, doncs ens aguantem, tenen dret a estar aquí.
Anem per passos, que vas molt ràpid, Lourdes.
Sí. Perdoneu.
Cap problema.
Callo.
Ara ho dèiem, el Sergi ho apuntava, l'habitatge és per primera vegada la principal preocupació dels santcugatencs, i no sé si preguntar-vos si us sorprèn o no, perquè crec que la resposta és òbvia. No sé si fins i tot arriba tard a l'Observatori Sociològic aquesta percepció social dels problemes que hi ha amb l'habitatge, que molta gent ha de marxar de Sant Cugat. Moltes vegades parlem dels joves perquè evidentment la seva capacitat adquisitiva és més baixa quan comences la teva carrera laboral, però també hi ha famílies i també hi ha gent gran que han hagut de marxar de la ciutat. Què en penseu?
Sí, és això que comentes, no? És a dir, a mi em sorprèn que no hagi arribat abans, que aquesta no hagi sigut la principal preocupació. Jo en el seu moment vaig analitzar bé un estudi del padró de Sant Cugat dels últims 25 anys i apareixia que en els últims 25 anys s'havien empadronat aproximadament, a veure si recordo bé, unes 125.000 persones a Sant Cugat. 125.000 persones en 30 anys o en 25 anys. La qüestió és que durant el mateix període de temps es van donar de baixa 88.000 persones. Mm. O sigui, això és un cicle de rotació de la població local molt bèstia. Això implica, perquè no tothom marxa perquè vol una nova millor vida o millors oportunitats o qualsevol cosa, hi ha molta gent que s'ha vist expulsada d'aquesta ciutat, i això és una gran pena. I llavors molts fills d'aquests santcugatencs, doncs, segurament, o les famílies s'han donat compte, no?, de que aquest és un punt molt clau d'aquesta ciutat i que s'ha de posar mans a l'obra ja, que és veritat, no és el mateix arranjar un carrer que construir habitatge, noves promocions d'habitatge públic, però portem molts anys en aquesta cantarella i hi ha moltes coses que continuen aparcades. Jo me'n recordo del pla
d'habitatge 2030.
Estem a anys llum d'aconseguir les previsions que s'havien fet en aquest pla.
Mm-hmm. Deixeu-me I aleshores els preus de lloguers dels habitatges tots pugen perquè no hi ha oferta. Al no haver-hi oferta, tot es dispara. I llavors, aquests que volen cobrar molt... Bueno, és la llei de mercat, no?
Aquestes són les vostres anàlisis d'alguna manera. El tinent d'alcaldia de Relacions Internacionals, Bon Govern i Ciutat Digital, Jordi Puigneró, apuntava també un altre motiu. Segons ell, aquest resultat és conseqüència, i cito textualment, d'una preocupació general a nivell de Catalunya, perquè és un tema que està a tots els mitjans. No sé si coincidiu que això és perquè els mitjans ho posen sobre la taula o perquè realment la gent ho viu en primera persona.
Una mica Poncio Pilato, això.
Sí, però també és un tema generalitzat. Vull dir, el que està passant a Sant Cugat passa a moltes poblacions. Mm-hmm. Llavors, sí que pot ser que, al ser una cosa generalitzada, doncs, també es tregui aquí... pensem una cosa, també, que no és una gran majoria la gent que no té vivenda aquí a Sant Cugat. Jo diria que la gran majoria de la gent que viu a Sant Cugat tenim vivenda.
Vols dir que són propietaris o de lloguer?
Bueno, són propietaris o són de lloguer, vull dir que no és una gran majoria, per sort, la gent jove.
Faran 88.000 persones.
De 30 a 35 anys la gent no ho té tan fàcil. Nosaltres, a la nostra edat, sí, però els pobres d'aquesta edat...
Però que no és la majoria. de la gent.
Bueno,
vull
doncs
dir que
perquè
si tu
no
fas...
hi ha tanta joventut, potser no si hi ha fas... una franja d'edat que es repeteix, que si però una... ho tenen molt difícil, no hi ha dret. Els
però dintre
no...
d'una enquesta, a lo millor sí que han agafat a gent que ja té la vivenda i no els hi preocupa tant el tema de la vivenda. No ho sé. No,
de fet, és la primera preocupació de tots els encastats.
Però això és veritat, és a dir, que la majoria de la població de Sant Cugat possiblement té una vivenda, però és que la gent que no té vivenda... se l'ha fotut fora, saps? Que, sí, que només pot quedar un perfil concret.
Això sí.
A partir d'una edat,
l'arrendatari no pot quedar-s'hi.
Els que vam venir amb una edat i ens vam poder permetre el luxe de comprar-nos una vivenda, però d'avui en dia, com amb els sous que hi ha, una persona jove pot donar aquestes entrades. És com impossible.
No es pot.
I si llavors es van a lloguer, no tenen tota la vida, diem-li, penjada de què em passarà a mi, com puc projectar la meva vida. Jo, de veritat, si fos jove, jo crec que estaria al carrer. I no sóc de sortir al carrer, eh? Però jo m'indigna molt, això.
Bueno, aquí estem.
Una de les altres dades destacades que deixa l'Observatori és que el 70% dels encastats consideren que l'expansió del municipi comporta més inconvenients que municipis. És a dir, que Sant Cugat, si construeixi més habitatge, és més perjudicial que beneficiós. Sentim quina anàlisi en fa el tinent d'alcaldia Jordi Puigneró. El sentirem d'aquí uns moments. Mentrestant, no tenim aquest tall de veu. Vosaltres què creieu? Sant Cugat ha de créixer o Sant Cugat no ha de créixer? És un debat, a més, que hem tingut, que aquesta setmana ha estat sobre la taula. La exalcaldessa Mercè Conesa apuntava en contra del que diu el govern actual, que Sant Cugat sí havia de créixer.
Jo crec que les infraestructures que té Sant Cugat no és per créixer molt més. El problema de Sant Cugat és que no estava preparat per tenir 100.000 habitants.
Sant Cugat tenia l'any 2000 la meitat d'habitants que té a dia d'avui. És la ciutat catalana que més ha crescut proporcionalment en els últims 20 anys. Ara apuntava el Ferran, potser la infraestructura no ha crescut al ritme o no s'ha planificat el ritme
que han crescut els habitants. Jo crec que no dona més de sí, vull dir, el tema de mobilitat mateix, vull dir, les entrades i sortides de la gent que continua treballant fora de Sant Cugat, l'entrada als túnels, l'hipòdrom aquest famós, vull dir, és un caos. Per dintre de Sant Cugat, la mobilitat en cotxe és un caos. Vull dir, per més de 100.000 habitants, jo crec que no està preparada Sant Cugat.
Hi esteu d'acord?
Jo, és que a part no sóc gens experta en això i ara potser dic una bajanada, però de vegades també com crear més, no? Més edificis, més cases, construcció, al final també són molts més diners i de vegades és com difícil poder accedir a això, però, per exemple, just a la porta del costat de casa meva hi ha un pis en venda des de fa molts mesos, que és un pis antic, que té més de 50 anys, que s'ha de reformar i que com els preus estan tan elevats no s'està venent, no? Està costant molt que es vengui. I jo em pregunto, potser és una bajanada el que dic, però no es podria, amb aquest tipus de pisos que n'hi ha molts en els barris que, com més antics, per dir-ho d'una manera, del poble, que es poguessin fer com vivendes de protecció oficial, no? Per afavorir que gent jove poguéssim accedir a això, perquè el problema és que no podem accedir a això.
El problema és que si és propietat privada, l'Ajuntament no pot fer res.
No pot fer res, eh?
Sí, pot, no?
Exacte.
En propietat privada.
Sí, que seria interessant. El que potser és complicat.
Però es ven a un preu molt inferior del que segurament voldria el propietari vendre. Clar. És a dir, val més la pena tenir-lo per especular o per seguir amb la tendència del mercat, que serà un preu molt
més
elevat.
I dels diners que es gastarien en fer construcció nova, en comptes de posar-los allà, donar aquesta part proporcional als no? A les persones, no sé com dir-ho, no? Com als propietaris, i perquè llavors aquesta diferència no la notessin tant, encara que després el pis es posés en venda molt més barat.
De fet, això existeix, ho apuntava el Sergi, és el dret de tanteig i retracte, però només es pot aplicar en determinades condicions, segons qui és el propietari, si és petit tenidor,
però això sí que
si
es volia fer a Valldoreix i Mirasol, no? En vivenda,
es volia fer la divisió horitzontal.
En vivenda unifamiliar, que són... Clar, ja Valldoreix i Mirasol és una casa, una torre, no? Vull dir, aquí sí que es podria permetre poder fer més una divisió i més vivendes.
Tot això sí, s'ha de mirar la normativa perquè no afectin a veïns, etc. O sigui, hi ha tot un tema bastant complex. Ara, per exemple, hi ha un altre nínxol, que potser és molt petit, però hi ha molts locals que estan tancats perquè... potser molta part del comerç han anat a través del comerç online, hi ha molts comerços tancats que hi ha... potser també es podien habilitar aquestes zones per fer habitatges.
Si et senten els del comerç, Lourdes, tindrem...
No. M'estic referint, per exemple...
Sí, és la cèdula d'habitabilitat, però això és molt més complicat. I si hem d'anar a les engrunes d'anar rascant certs comerços, és
home,
que estem ja fotuts.
No, jo no estic dient de comerços, sinó locals que ja estan tancats.
Sí, just.
Diem-hi,
sí.
per estar tancats, rehabilitar-los i donar-los una sortida. Ara, clar, l'ideal és fer tota una zona urbanitzada amb infraestructures, amb tot el que calgui.
Home, jo una vivenda en un local no sóc partidari.
Aviam, ja sabem que hi ha problemes, però pitjor és que no tinguin cap lloc on viure.
Sí.
No és el mateix, però, mira, les cases angleses que es van fer a principis del segle passat o així... Home, doncs també eren zones que tenien potser llum a la part final i a l'entrada, i enmig, diguem-ne, no, que és els problemes que poden tenir determinats locals que tenen sortir potser el pati de llums i a la façana, i que enmig no. Però, vaja, es tracta de buscar solucions a que la gent pugui tenir un lloc on estar.
Si us sembla, ara si sentim el tinent d'alcaldia, el Jordi Puigneró.
Clarament aquí observem com els ciutadans de Sant Cugat doncs, no volen que aquesta ciutat creixi més. És una xifra bastant important, no? Estem parlant de més d'un 70% de la gent no vol que Sant Cugat continuï creixent, i en qualsevol cas, si ha d'haver-hi un cert creixement, perquè evidentment hi ha zones on els terrenys tenen una qualificació, ens insten a que intentem maximitzar al màxim la proposta d'habitatge públic.
Clar, el tinent d'alcaldia diu això, l'alcalde va fer unes declaracions dient que no volia que Sant Cugat creixés més. Al cap d'una setmana ens van presentar tota la promoció d'habitatge públic que es volia fer a Can Sant Joan. Com ho fem, no? El terreny que hi ha per fer habitatge s'ha de construir. El govern anterior havia parlat de Can Ametller, que això depèn també, passa perquè el Ministeri soterri les vies del tren, per tant, sabem que estem parlant, si som realistes, a molt llarg termini. El govern actual ens presenta els renders de Can Sant Joan. La ciutat
molt
creix?
Macos.
La ciutat no creix. Si creix, com ho fa? Ho fa amb habitatge exclusivament públic o ho fa amb promoció privada?
O una barreja sí. Dels dos, vull dir, ho facin de la millor manera possible, però resolguin el problema. O sigui, jo, de debò, el que demano és que resolguin el problema. I ja he dit abans, personalment, a mi no m'agradaria que Sant Cugat creixis més, però això li estaria traient la possibilitat a totes les persones que també tenen dret, vull dir, només estaria mirant egoïstament. Jo crec que tots i cada un de nosaltres... És una ciutat que té èxit, però és la millor ciutat que hi ha a Catalunya, jo penso, per viure. Aleshores,
contractaran per fer...
Tothom vol venir, eh?
Promoció de Sant Cugat.
No, però és veritat o no? I jo amb la gent jove els dic, veniu a viure a Sant Cugat, tindreu bons parques, bon ambient...
Ja no és una qüestió... O sigui, jo no faria efecte crida, seria
no.
Més...
No, l'efecte crida seria perquè baixés més preus.
A mi el que m'agrada, per mi m'agrada perquè el que conec...
Has de fer el no marxeu de Sant Cugat, potser, no?
Això ja...
No, però és veritat que els santcugatencs no tenim àvies, és a dir, ens encanta ser santcugatencs i volem...
Sí.
Això, no?
Sí, o cridar-ho. Cridar.
Sí, tot i que a vegades ens fa una mica de vergonya.
Aquí, potser, ja sabem amb una altra cosa que vols treure, que és el tema de Promusa. Vull dir, qui està habitant els habitatges de Promusa?
Qui compleix els requisits i se li dona per sorteig?
Bueno, però aquí, potser, sí que hi ha gent que ha viscut i ha nascut a Sant Cugat, gent jove, que estan en igual de condicions que un que acaba d'arribar fa 15 dies...
Que no requereixes un empadronament mínim de 2 anys.
No, jo li donaria també punts. Jo li donaria punts. Està tota la vida.
Ja van punts, eh?
No ho sé, ho desconec, però jo sé, un cop els meus fills fa molts anys, es van anotar en una llista i lògicament no els hi va tocar res. Però hi havia unes llistes que t'apuntaves i així.
Jo també estic apuntada i a mi ningú m'ha trucat.
Estem igual. Estem en llistes.
Existeix, eh? Nosaltres tenim companys que... Tenim, mira, 3 companys, 2 que viuen... Sí, que els hi ha tocat, i una altra persona que en el seu moment va tocar i ara hi ha deixat...
Els dos estan a Promusa.
Per tant, és una qüestió de sort, no? La qüestió és la demanda que hi ha i l'oferta.
Amb la loteria de Nadal, no? Esperança negativa.
Sí, però és duríssim que els fills dels santcugatencs hàgim d'esperar que ens toqui
això
la,
loto, això
que ens toqui
que
la loteria i
que
a veure si
no
tenim una
alguna preferència.
La meva filla nascuda aquí viu a Cerdanyola. Vull dir, està...
Bueno, jo tota la meva tropa d'amics, la immensa majoria, el 80%, han hagut de marxar de Sant Cugat perquè no s'ho poden permetre, no s'ho poden viure. Llavors, doncs, nosaltres a vegades per carambola o per el que sigui ens ho podem arribar a muntar i quedar-nos aquí, però a llarg termini, a mig termini, viure a Sant Cugat és una impossibilitat. Això és una llàstima que passi. És a dir, que la gent vulgui marxar a fer vida a un altre lloc, em sembla fantàstic, sí. I llibertat absoluta. Ara bé, la pena és que la gent que es vulgui quedar aquí a viure no hi pugui quedar-s'hi perquè la ciutat l'impossibilita. Això és el que... Per això m'agrada, no?, de que finalment a l'Observatori Sociològic aparegui per primera vegada un problema real que moltes vegades s'ha amagat perquè jo crec que fa certa vergonya reconèixer-ho, que és que la gent no s'hi pugui quedar.
M'agradaria encetar un meló que vam obrir arran de l'Observatori Sociològic a la redacció i m'agradaria traslladar-lo a aquesta taula. Parlem sempre de la responsabilitat de l'administració pública, qui és qui ha de vetllar perquè les persones tinguin un sostre, el dret a l'habitatge està escrit a la Constitució, que moltes vegades s'eleva per altres coses, però la veritat és que ara per ara no s'està garantint el dret a l'habitatge de totes les persones. Hi ha una part, evidentment, de l'administració. És evident, i aquí tenim dos exemples, que no tothom pot accedir a un habitatge de protecció oficial, encara que compleixi els requisits, perquè l'oferta és molt més baixa que la demanda. Quina part de responsabilitat hi tenen també aquests privats que venen els habitatges a aquests preus tan alts? Aquestes persones que possiblement els seus fills han de marxar de la ciutat, però que quan és l'hora de vendre els seus béns o uns béns que han heredat, pugen al carro, per dir d'alguna manera, d'aquest preu de mercat i venen un pis per 600, 700, 800 mil euros i que gent com els seus fills no s'hi podran quedar mai perquè els preus són aquests. No sé si m'explico.
Sí, 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 és la hipocresia sí, sí. Del pelotazo. És a dir, tu tens un pis en propietat i dius, bueno, doncs em sumo al mercat, foto aquí la bomba, em quedo un milió de quilos i després, bueno, la resta que es fotin, saps? Jo amb això ja puc comprar dos o tres pisos a la ciutat del costat, saps? A Rubí, a Cerdanyola i tal, i passo d'una tenint una tres.
Bueno, jo crec que les persones no som hermanes de la caritat i qualsevol de nosaltres, per exemple, t'has de comprar un cotxe i te'n vas al concessionari i et dona el mateix, el millor preu, val? Si tu tens una cosa per vendre, tu que dius, ah, ja en tinc prou, puc guanyar tant més, però no, va, ho dono. No,
però aleshores és hipòcrita queixar-nos.
No, no és hipòcrita.
Pregunto.
El preu del sol. El preu del sol val diners. Si tu tens... hi ha un tema que, mireu, amb els anys 60 van créixer, vale, d'una manera desordenada i tot el que vulguis, però eren habitatges de protecció oficial. Es va,
ja, el Ministeri.
Sí. Barberà del Vallès, crec que es va muntar, o no sé, ja tot un barri en uns pisos enormes. Entraves a Barcelona, ciutat meridiana. Jo vaig néixer a Santa Coloma de Gramenet i es van fer tot una... que sortia amb el... bueno, jo era més gran, no? Que es reclamaven, com es diu això, infraestructures i tot això. Es feien coses. I la gent venia i amb sous molt més baixos es podia comprar primer el pis... I després es comprava un cotxe i se n'anava al poble.
Estem parlant d'una altra època.
Però és que els sous i els habitatges no estaven tan descompensats com a dia d'avui.
No, però és que hi havia una iniciativa públic, m'imagino públic-privada. Si d'avui en dia no obren sol, clar, és un tema perquè són cars els brillants. Bueno, ara baixen de preu, perquè ja és que és... quan una cosa és escassa... Això és un principi... Estudiem en economia. Les coses tenen
clar,
valor per
l'escassetat,
però perquè no obren. Si no obren terreny...
Si és que no n'hi ha, escolta, Lourdes. És que el sol és finit. Però hi ha ciutats que no tenen opció de créixer més, altres, perquè no hi ha sol públic.
Estem parlant de Sant Cugat, no?
Ja, sí, no, tampoc queda tant,
De sol
no
públic a Sant Cugat no n'hi ha.
És que...
Queda
no
molt
queda
poc.
Bueno, i s'han d'obrir, s'han de demanar...
Però s'ha de programar equipaments, s'han de deixar espais per infraestructures...
Alba, però són més persones o no són més persones? Per exemple, fa 40 anys, quants habitatges eren... Ja no només a Sant Cugat, que fa un moment heu parlat que si són més, doncs s'haurà d'omplir més territori.
Sí, però la qüestió que tu has plantejat, la propietat privada, un venedor d'un pis, és més difícil controlar. El pis nou és on sí que es té que posar. Vull dir, va sortir aquella llei famosa que un promotor tenia que fer un 30% de vivenda social, cosa que no es compleix. Aquí sí que es pot.
A Sant Cugat es va convidar només.
Però aquí sí que es pot incidir de dir, escolta, un promotor nou, si fa vivenda privada, té que fer un 30% de vivenda pública. Un que té una casa i la vent és molt difícil controlar, que no es pugi ella al carro.
Bueno, és qüestió de fer lleis, no? Després decidirem si són més o menys populars.
Però l'altre és més fàcil. Vull dir, un promotor nou se li dona llicència sempre i quan compleixi això del 30% de vivenda social, si no, no.
Però mira una cosa, perquè tinguin una llicència aquí a l'Ajuntament de Sacoa, quan trigaven un any?
Dos. No, però ara hi menys, ara menys.
Però ja s'ha solucionat.
Vale, això...
Està en vies de solució.
Això era normal? Si us plau, número 1. Número 2, si tu obligues a un promotor particular a fer uns pisos, diguem-li, més econòmics, el que sigui tal, repercutirà en la resta i els altres seran més cars. Vull dir, si jo tinc 1 milió d'euros i el puc destinar a construir o a donar-los a un banc, jo dic, aviam quan em dona el banc, un 6%, un 10%, o l'inverteixo a borsa, si vull... exigiré la mateixa rendibilitat, sí. Perquè si no agafo els diners i me'ls deixo al banc.
Això que depèn de cadascú, també, no?
No és de cadascú.
Entenc que la majoria és així, negocis, clar, perquè...
Les empreses són negocis, les empreses s'estudien. Mira, les empreses... Tu, una empresa pot tenir moltes inversions previstes.
Deixem parlar...
I aquí has donat la clau, principalment, que és el fet de que l'habitatge s'ha convertit en un negoci i no en un dret bàsic.
Uh-huh.
El problema és que estem fent negoci, estem fent diners amb una cosa que hauria de ser un dret garantit.
Les constructores, que sí. són empreses, clar, per favor.
Són qui té les claus dels pisos.
I el menjar, perquè no el regulen i també ens posen, i no sé què, i ens
entraríem...
no és un dret bàsic alimentar-nos.
Entraríem en una discussió, i estic d'acord en que moltes coses segurament ens podríem arribar a posar d'acord. Ara bé, també és el fet aquest de que no es pot fer negoci d'un dret bàsic. I aquí a Sant Cugat és l'exponencialitat de tot això en Catalunya.
Estic totalment d'acord amb el Sergi, perquè, a part, les vivendes exclusives, que n'hi ha cada vegada més a Sant Cugat, bueno, no sé, jo cada 2 per 3 veig, ah, mira, estan fent cases, estan fent reformes, i de cop i volta veus el cartell vivendes exclusives i dius, això... Aquí qui pot accedir? Jo no.
Es ven.
Això és màrqueting.
Es ven.
Clar, però vull dir que...
Es ven.
Aquí, però el preu no ho és.
Aquí al costat van fer...
Però no van
fer pisos,
no van donar gent jove com nosaltres.
I es van vendre tots, eh?
Però aquí es ven.
A 800 i un milió i pico valien.
Aquí es ven.
Escolta, per què
els joves
no feu cooperatives per construir?
A mi m'encanten les cooperatives. Però tu surts...
Una cooperativa per...
Nosaltres estem molt mal acostumats a Sant Cugat i dels preus de Sant Cugat, però tu te'n vas a altres ciutats o altres municipis de Catalunya, i tu els hi dius de que tens un pis de 50 metres quadrats aquí que es ven per mig quilo, per mig milió d'euros, i la gent flipa. La gent no ho entén. La gent pot tenir una masia a qualsevol altre lloc, amb piscina i un edifici de 3 pisos. Per menys de la meitat. Aquí estem assumint uns preus... Que ja,
però Sant Cugat està a 10 minuts pels túnels de Barcelona...
No, és un lloc exclusiu.
Té uns avantatges que te'n vas...
Entenem la idiosincrasia del lloc on estem.
Te'n vas cap a Castellà... Bueno, que ara ja no és tan barat, Castellà, el Vallès i aquests puestos...
Però no desmentim la màxima de que s'està fent negoci d'un habitatge, sí. I això ens impedeix, a molts santcugatencs, cada cosa fer vida
sol.
Aquí.
Per què no alliberen sol? Clar, si tu restringeixes el sol...
Que no hi ha sol.
No n'hi ha,
de veritat.
Però es fan plans, es presenten i es canvien plans d'urbanisme. Què existia abans, el barri nou que ja, com es diu?
Però si ho fem tot habitatge, on posem els serveis que han de donar?
Bueno,
quan
s'urbanitza...
Però que no hi ha sol públic.
Igual s'han de generar o s'ha de dir, està limitat, aquí poden viure i ja no pot entrar ningú més. Aquesta és una altra opció. Voleu això? Vull dir, clar... O s'allibera sol o no tothom pot... I si hi ha més demanda de gent que vol venir a viure aquí, llavors els preus pugen. Clar, no podem demanar esperes a la patatera. Vull dir...
No les demanem. Simplement es denuncia i ja està.
O es demana regulació,
no,
que al final
no
les lleis...
No, a mi no m'agrada denunciar les coses. A mi m'agrada trobar solucions.
No, a mi també, ojalà, tant de bo, però és que no hi ha espai. És a dir, fins i tot ara, per exemple, els camps de golf de Can Sant Joan...
Sí.
Es volen...
urbanitzar,
fer una replanificació,
sí, clar,
per treure aquella zona i veure si es pot arribar a construir en un futur.
Després ja no hi haurà parcs.
Però és que no hi haurà res.
Bueno,
perquè és un parc interurbà,
per mi,
propietat de l'Incasol, que hi ha un acord amb Generalitat, Ajuntament de Rubí, Ajuntament de Sant Cugat, per fer un parc interurbà. Perquè si volem aquesta qualitat de vida que es fa gala i que es presumeix a Sant Cugat, això vol dir que a part de totxo
hi tenim espais
per caminar.
No hi ha més espai, perquè lògicament ens anem reproduint i cada vegada som més...
Amb 150.000 habitants, Sant Cugat serà un desastre. Serà un desastre amb 150.000 habitants.
Si no es planifiquen les coses prèviament...
Ni planifiquen.
Bueno.
Doncs com que no ens posarem d'acord, perquè el problema és complex i les solucions encara ho són més, reflexionem amb tots els temes que han sortit sobre la taula. Jo us acomiado. Us desitjo que tingueu molt bon cap de setmana. Us agrada fer ioga?
Sí.
Sí.
Sí? Aniria bé.
Bueno. Doncs ara parlarem d'una iniciativa que impulsa l'Oncolliga, el Xalet Negre, que són classes de ioga gratuïtes. Ah, són per a pacients oncològics i també per a les seves famílies, que a vegades no estan tant al focus d'atenció aquestes que persones bonic. Cuidadores. Ho coneixem tot plegat. Molt bon cap de setmana, moltes
igualment.
Gràcies.
Igualment.
Que vagi bé. Gràcies.
Sant Cugat, 91.5 FM.
Frensky Sant Cugat patrocina aquest espai.
Com cada divendres, abans de donar la benvinguda al cap de setmana, dediquem els últims minuts del programa a fer un repàs a l'actualitat del cor i a la crònica social. Ho fem amb qui? Doncs amb la Cuca Fernández. Molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Avui tens cosa...
Avui a Xitxa.
Xitxa, sí.
Avui i llavors Xitxa. Tenim un programa... Les portades no és que siguin gaire lluents, però tenim una mica de matèria. Sí, comencem? Vols que comencem ja?
I tant, anem de cara a barraca, perquè és que després avui serà breu, però intens.
Doncs mira, comencem amb la revista Hola, que dedica la seva portada principal a la infanta Leonor. Destaca el seu debut com a princesa de Viana, és un nou títol.
Princesa de què?
De Viana.
Princesa de Viana.
De Viana.
Havia entès de Diana, diu, però no, Diana no, de què? No. Si Diana hi va haver una que era de Gales i ja està.
Doncs aquesta portada és durant la seva visita oficial a Navarra. Les imatges doncs, mostren una Leonor, una dona segura, encara que és jove, elegant i molt propera al poble. Consolida el seu paper institucional com a hereva de la corona, o sigui que ja tenim una reina, O sigui que la tenim
Emportes.
Ja molt consolidada. Sí, sí. El titular parla d'un moment històric i d'una jove que ja fa de reina, com estaven comentant. Però aquestes no han sigut les úniques notícies i rumors de la Casa Reial. Tot i que Leonor brilla a la portada, la seva tieta Telma Ortiz apareix en finestreta, així a petit, però amb una gran notícia, a lectures, on es revela la seva separació sentimental i no és tot això, sinó també una situació econòmica delicada que podria derivar en desnonament. Un altre titular de la Casa Reial. Diversos mitjans apunten que els reis Felip VI i Letícia dormen en habitacions separades.
Ah, però això no és d'avui ni d'ahir, això és de fa temps, no?
Ja ho sabies, tu?
Home, amb alguna cosa...
Doncs per analitzar aquesta situació, que s'està posant molt de moda això de parlar de dormir separats i si és millor o és pitjor...
Living together o living alone.
Això, Doncs he convidat a la tertúlia avui a Cori Fava, a la nostra sexòloga de referència, que tu ja la coneixes,
i
la
tant.
Ruth Canals, que ens donarà una mirada professional. Benvinguda al Cori Fava.
Hola, gràcies, què tal?
Com estàs, Ruth?
Bé.
Això de parlar dels
bé.
Famosos...
És raro.
Sí?
Raro, però bueno, sempre està bé. Parlar de tot.
Vinga,
no?
Ruth,
dormir separats implica crisi o no?
Dormir separats diria que no és la veritat absoluta d'una parella que funcioni. És a dir, no és necessari dormir junts per considerar que estem bé. Hi ha moltes altres coses. Jo crec que dormir separats és una cosa més, no? Què ens fa pensar que una parella està bé? Que tenen una bona comunicació, que comparteixen projectes de vida, que en el dia a dia es comuniquen, que estan un per l'altre... El fet de dormir o no junts, jo diria que fins i tot hi ha moments que podria ser saludable. És a dir...
T'agafes amb més ganes, no, després?
Sí, no, i descanses, no? Perquè al final és superimportant descansar.
És que si vas a dormir... dormir és una situació en què no estàs mort perquè el cor encara batega i encara respires...
Però és que no has de fer res més, és dormir,
clar, però això
descansa.
És molt cultural, ho tenim molt instaurat en el nostre subconscient, no? Exacte. Això de dormir junts.
Exacte, això al final és una creença cultural, popular, no? Matrimoni, no? Doncs es casen i vinga, a dormir junts, no? Compartir llit de matrimoni, no? Quan ja anem a bueno, quan es va comprar un llit gran es diu llit de matrimoni, és a dir, hem d'anar a dormir junts, no?
Quan fes mal ample, bueno, que pugui una punta i l'altra, saps?
No és el detonant que ens marca que aquesta parella, no? En tot cas el rei i la reina, doncs estiguin bé o malament, sinó segurament tenen, no ho sé, no els conec, però tenen una càrrega, no? Mental i, bueno, no sé, de eventos, d'històries...
T'imagina't, una parella que ronqui, un dels dos, és insuportable.
T'imagines la Letícia roncant?
Les dones també ronquem.
I tant.
No? Doncs és insuportable. Sí, per tant, sí. Doncs, una habitació per un i una habitació per l'altra, i a més, allà no deuen tenir problemes.
D'espai pues, no ho crec, ni no. De diners, d'agafar dues habitacions d'hotel, ni res.
Ara que heu parlat també, has comentat allò del Living Alone Together, aquest. Sí. Mm-hmm. Una altra portada és l'Anabel Pantoja, que surt enamoradíssima del David Rodríguez, que és la seva parella. Mm-hmm. I aquesta parella, precisament, viuen separats, o sigui, ja no dormen, viuen també separats.
Sí.
Això també s'està portant molt, no?
S'està portant molt perquè, al final, d'alguna manera, bueno, ens costa conviure amb la rutina, a vegades, no? I el fet de conviure junts implica parlar de la rentadora, de s'ha espatllat el no sé què, al final si cadascú té casa seva, totes aquestes variables que cremen, no?, en el dia a dia, que ens cremen, no existeixen. No? I ens trobem quan decidim, de manera supergenuïna i lliure, compartir espai i temps amb l'altre, que és una cita o no cita, simplement passejant, a comprar junts, però ja no és el despertar-me al matí amb l'agòbio, he dormit malament perquè dormo al teu costat.
Compartir lavabo, compartir planxa,
exacte,
compartir cuina.
Exacte, em trobo els teus pèls, a la dutxa, tot això, bueno... A veure, forma part de la convivència i penso que també és bonic tenir-ho, però qui no ho vulgui tenir... doncs tampoc passa res, no significa que ens estimem menys.
No vol dir estar compartint el 100% les 24 hores del dia. Això és esgotador.
Això és martiritzador, més que esgotador.
I com que necessitem el nostre... És que som individus, necessitem el nostre espai individual, individual, el nostre temps també individualment.
I que no passa res.
Jo recomano, vull dir, encara que... visquis o no amb la teva parella, la parcel·leta de vida individual s'ha de tenir i cadascú ha de tenir els seus espais. Sí o sí, cadascú els seus hobbies, cadascú els seus amics, no cal que ho barregem tot.
Ruth, cada cop s'estan portant més aquest tipus de pàgines o, com diríem, d'empreses que es dediquen a buscar-te parella.
Uh-huh.
Ho hem comentat abans d'entrar
sí,
una miqueta. Tu creus que una altra portada que tenim, que és la Mar Flores, Sola i Trista a Eivissa, podríem... convidar-la a entrar en alguna d'aquestes pàgines?
Totalment. Estem parlant no d'aplicacions...
Un Tinder, un... No són aquestes?
No són aquestes. Són Vinga. Més elaborades. Val? Hi ha empreses, bueno, de matchmaking, que es diu, que als Estats Units sí que és una cosa que ja fa anys que es porta i està més consolidat, però aquí a Espanya, doncs, s'està fent cada vegada més gran. I és persones que a lo millor no es volen retratar en una aplicació que qualsevol els pot veure, contracten un servei de matchmaker, una persona, que els hi fa un assessorament i un seguiment per trobar-los parella, amb anàlisi psicològic, un anàlisi d'afinitats, fins que els hi troben algú.
Sí, sí.
Dintre de la privacitat també que algú no els vegi. No? Algú, bueno, qualsevol persona al carrer, si són famosos i tal, doncs que no descobreixin que estic en el Tinder, el Bumble o la que sigui.
O sigui que hi ha discreció.
Molta privacitat i molta discreció.
Clar, la Mar Flores ha estat a Eivissa, ha sortit així com el que s'està comentant, és que està molt sola després i molt trista, després d'aquestes aquest llibre que ha tret Mar en calma, està tan en calma que està com pungida, no? Doncs podem convidar-la que entri alguna d'aquestes aplicacions.
Doncs potser sí que li aniria bé, no? Bueno, si ell el que desitja, perquè potser se sent sola, però també cal transitar aquesta soledat un temps, no?
Home,
sé,
tant,
jo li recomano tant. També, vull dir, a vegades estar sol no significa, o sigui, estar solter no significa estar sol i estar sol no significa estar trist, però si ella desitgés això, jo crec que sí que li aniria de fàbula a una empresa d'aquestes.
Hem de recordar que està una mica amb una guerra, una tensió familiar, una mica... Bueno, té la família política del seu fill, de la filla de la Tere Lucampos, perquè sabeu que el Carlos Constancia, que era el seu exmarit, va tenir un fill, i aquest fill que està junt amb la filla de la Tere Lucampos, l'Alejandra Rubio.
Quin lío, no?
Bueno, això tot és un lío, però bueno, d'aquí com ho anem comentant cada setmana
anem a embolicar la troca una mica més.
Doncs ara, clar, s'ha generat amb aquesta biografia que ha reescrit la Mar Flores, doncs estan aixecant moltes coses, no? Està sortint moltes coses del seu passat. I un del seu passat és el Cayetano Martínez de Orujo, que saps que van tenir una relació.
De Orujo també.
De Orujo també.
Doncs, el Orujo hacía falta.
Que sapigueu que el Cayetano aquest dissabte es casa.
Ah!
O sigui que tenim boda per la setmana que ve.
Però aquest ja es va casar, no? Alguna vegada?
Bueno, aquest es va casar amb la Genoveva Casanova, que com sabeu, ara últimament és notícia perquè està amb el Federico de Dinamarca. Bueno, es comentava que havien tingut un lío.
Quin lío? Jo avui necessitava un organigrama, alguna cosa.
Tu necessites un Google Maps del cor perquè...
Us faré, per un altre dia, us faré un arbre genealògic. Total. Què us sembla?
Sí, sí.
Doncs es casa amb la Bàrbara Mirjan en una cerimònia a Sevilla. Serà una cerimònia que ens donarà que parlar per la setmana vinent. Per clar, qui va, qui no va, es veu que el seu germà, el Jacobo, no va. Veurem aviant si van els altres. I l'Eugènia Martínez de Orujo, que sabeu que està ara amb el Narcís Rebollo, que té aquesta discogràfica tan important.
No és parent d'aquell que va tirar la fletxa als Jocs Olímpics?
No, bueno, no ho sé.
Ai, home, era Rebollo també era Rebollo.
Doncs pues bueno, mira, ho miraré.
Si un casament, no?, ja per gent de peu.
Guai.
No, gent de peu, vull dir, no? Nosaltres, no, el que sigui, doncs ja porta rebombori, a vegades aquí convido, qui no, no? A vegades crea disputa, no vull pensar aquesta gent
és que,
que tenen tot aquest entorn social tan exigent,
arrel
no?
Arrel d'acabar de morir la duquesa d'Alba, les herències i totes aquestes... Són una família normal i corrent,
sí,
clar,
sí.
Passa el que passa a totes les cases.
El que
quan
passa que potser es fa més
mig,
gran.
Pues passa
es fa
el que
més
passa.
Gran perquè n'hi ha més diners, més vida, bueno, una vida social potser més complexa, no? Més exigent.
Ruth, tenim cada setmana el Cori Fava, per acabar, donem una fava a algú, algun famós.
Molt bé.
Vols saber qui li donem aquesta setmana?
Sí, 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 vinga, va.
La fava d'aquesta setmana és per la Thelma Ortiz.
Toma.
La germana de la reina Letizia.
Hoy va de monarquia.
Hoy va de monarquia el tema, perquè clar, acaparen portades. No, no és per la seva separació sentimental, sinó per no pagar. I tot i ser la germana de la reina d'Espanya, això s'ha de complir. La fava li recorda que la responsabilitat no es pot esquivar amb títols ni vincles reials, o sigui que...
A pagar.
Molt bé, escolteu una cosa, us poso uns deures molt ràpids,
vinga,
i jo també me'ls faig per mi. Fer una llista de les coses que fem soles, en aquest cas. A veure quantes coses fem soles.
Ho deixem per quan vingui la Ruth la pròxima vegada?
Com vulguis, però és interessant, a veure quantes coses fem soles.
Vinga, doncs mirem aviam
jo quan... Jo cada vegada més.
Jo és que soc bastant independent.
Molt bé, senyores. Ens tornem a trobar un altre dia. D'acord? Que tingueu molt bon cap de setmana.
Igualment.
Adéu-siau. I love the way you're slowly getting close to me. What? I love the way my body...
Frensky Sant Cugat ha patrocinat aquest espai.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Get it back!
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.